Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
El nombre d'ingressats al Taulí per coronavirus segueix el seu ascens descontrolat i suma 13 ingressos en només 24 hores. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Ara mateix hi ha 115 hospitalitzats a la ciutat per Covid-19, de les quals 25 persones es troben a la unitat de cures intensives o de semicrítics. Es tracta de dades molt similars a les que es registraven la tercera setmana del mes de març i la segona del mes de maig. Tot plegat en un moment en què el risc de rebrot ha pujat a Sabadell fins als 791 punts i en què el nombre d'escolars confinat ascendeix ara fins als 110, amb més de 2.600 persones aïllades.
Els cinemes Imperial podrien tancar si la situació no millora.
Les multisales de la Rambla registraven pèrdues des del mes de juny arran de la davallada de més de 200.000 espectadors en només un any. La falta d'estrenes i de les mesures relacionades amb el coronavirus en serien les responsables. Els propietaris de les instal·lacions preveuen tancar definitivament el mes de març si no es capgira el context actual. La notícia arriba just quan l'Imperial ha rebut un homenatge per ser una de les sales centenàries que encara es manté viva.
En esports, el tècnic del Centre d'Esports Sabadell, Antonio Hidalgo, confia que l'equip s'emporti els 3 punts en el partit de demà contra el Leganés.
Per Hidalgo, els arlequinats es mereixen marxar de Saragossa aquest diumenge amb més d'un punt aconseguit. No obstant això, insisteix que cal deixar enrere les males sensacions per centrar-se en el futur de la Lliga Smartbank.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 17 graus a Sabadell, temperatures que han pujat lleugerament respecte al dia d'ahir. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Hola, bona tarda. S'imposa l'anticicló que manté l'estabilitat meteorològica i bloqueja i desvia les pertorbacions cap al nord d'Europa. Malgrat tot, no impedeix que arribin núvols alts i alguns de mitjans que deixen el cel estones enterainat. Malgrat tot, la temperatura puja en general amb valors màxims que volten entre 18 i 23 graus. Demà la jornada serà molt semblant i predominarà novament l'ambient assolellat amb alguns núvols alts i prims. A més, al centre del dia també es formaran alguns núvols d'evolució diurna a punts del Pirineu i del Prepirineu Oriental. L'ambient serà suau i agradable, sobretot al litoral, amb valors que voltaran entre 19 i 24 graus al centre del dia. Pel que fa al vent, serà fluix i direcció variable fins a primeres hores del matí. A partir de llavors, s'imposarà el vent de component sud fluix amb cots moderats, sobretot al litoral. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem 4,5 km de retencions a la C58 al seu pas per Montcada en sentit Barcelona. A la B30 també trobem 1,5 km de cues a Barberà per enllaçar amb l'autopista del Vallès en sentit sud, i a l'AP7 també hi ha problemes al mateix municipi a Barberà amb 1 km de cues també en sentit sud. Pel que fa a Barcelona, trànsit dens a aquesta hora a la Ronda Litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits, i també a la Ronda de Dalt entre Diagonal i la Meridiana en els dos sentits. Passant 3 minuts de les 7, 2 de cada 10 malalts de coronavirus ingressats a l'Hospital de Sabadell es troben en estat crític o semicrític. El Taulí té 115 persones hospitalitzades per Covid-19, 25 de les quals es troben a les àrees de crítics o semicrítics. Un percentatge que supera el 20% del total de persones ingressades per coronavirus. És un fet destacat d'aquesta segona onada perquè durant la primera el percentatge de pacients en estat greu mai havia superat aquesta xifra, quan els casos eren més d'un centenar. De fet, en xifres globals, 25 pacients en estat crític o semicrític significa que hi ha un terç de malalts que es van registrar en el pic màxim del virus durant el mes d'abril, amb 70.
Si fem un cop d'ull a les dades actualitzades de la pandèmia, en les últimes 24 hores s'han detectat 18 nous positius i 13 persones han hagut de ser ingressades al Parc Taulí, dues menys que ahir. El nombre de morts en l'últim dia ha estat de 2, una més que el dimarts. Pel que fa al risc de rebrot a Sabadell, ha tornat a pujar i ara ja se situa als 791 punts, mentre que la velocitat de contagi baixa lleugerament fins a l'1,34. Des de l'inici de la pandèmia, a Sabadell s'han confirmat 7.023 casos positius de coronavirus i 399 defuncions.
Per altra banda, es doblen el nombre de grups i persones confinades en centres escolars en una setmana. També ha crescut de la mateixa manera el nombre de casos positius detectats els últims 10 dies.
Avui a Sabadell hi ha 110 grups escolars confinats per haver detectat un cas positiu per coronavirus i 2.673 persones aïllades, comptant entre alumnat, personal docent i personal d'administració i serveis. La setmana passada n'eren 46 i 1.213, respectivament. Contrasta també el recompte de nous casos detectats en els últims 10 dies. Avui s'han comptat 124 casos nous, mentre que la setmana passada el recompte era de tan sols 68. En total, afecten a 45 dels 129 centres educatius de la ciutat, tot i que també cal destacar que tots ells funcionen amb normalitat. De fet, actualment no hi ha cap escola tancada per coronavirus al conjunt del país.
Els tres centres amb més incidència de grups confinats són l'Institut Agustí Serra, l'Escola Joan Maragall i l'Institut Escola Industrial, amb 24, 7 i 7 classes afectades respectivament. Els segueixen l'Escola Mare de Déu de la Salut i l'Institut Pau Vila amb 5 grups i l'Institut Ribot i Serra amb 4. La resta de centres tenen entre 3 i una classe aïllada.
Pel que fa al nombre de persones afectades, lideren la llista de l'Institut Agustí Serra amb 560 persones confinades, seguit de l'Escola Industrial amb 202, l'Institut Pau Vila amb 133. Finalment, sobre el nombre de casos positius en els últims 10 dies, cal destacar que l'Agustí Serra no en presenta cap, mentre que l'Escola Industrial n'ha detectat fins a 13, l'Escola Maragall 10 i l'Escola Servator 8.
I en aquest context, la patronal de la petita i mitjana empresa farà testos d'antígens als polígons industrials. Pimec començarà aquesta prova pilot amb proves gratuïtes a partir del 5 de novembre a la zona industrial de Can Feu, a Sant Quirze. La intenció és repetir el test de forma periòdica i expliquen que tota la iniciativa ha comptat amb la supervisió de l'infectòleg de l'Hospital Trias i Pujol, Oriol Mitjà.
La intenció de Pimec és fer tants tests com sigui possible des de primera hora del matí fins a les 6 o les 7 de la tarda. Segons ha detallat Josep Maria Catalán, president de la patronal al Vallès, els resultats s'obtindran en 20 minuts i la informació passarà a mans del Departament de Salut. Segons Catalán, l'objectiu és que l'economia no s'aturi del tot. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Sense salut no n'hi ha economia, però sense economia no n'hi ha salut. Per tant, tots tenim que col·laborar, participar i garantir una seguretat adequada. Si contra més desertagin, més podrem anar veient els punts o els focus on estan més radicats. I a partir d'aquí és sanitat el que té que posar els recursos i els medis perquè això no es propagui.
La iniciativa, que començarà a Sant Quirze el proper dia 5 de novembre, es farà també a les Franqueses del Vallès abans d'anar al Bages i al Baix Llobregat.
El degà del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, Manolo Hernández, reclama que la justícia segueixi activa en cas que es decreti un nou confinament. Per Hernández, la situació viscuda el mes de març passat no es pot tornar a repetir, com ha apuntat en declaracions al Cafè.
No hauria de passar, s'hauria de considerar doncs, un sector essencial i hauria de continuar treballant, perquè el que va succeir amb el tancament de la justícia és absolutament inacceptable, és del tot inacceptable, i ara s'hauria de fer tot el possible perquè, malgrat es decretés un nou confinament, el servei públic de la justícia se consideri essencial i no tanqui de cap de les maneres.
En aquest sentit, Hernández assenyala la necessitat de fer un salt més cap a la digitalització del sector.
Ara mateix, Justícia disposa de 400 llicències d'una plataforma per fer videoconferències a tots els jutjats catalans. A la pràctica, però, no s'estan fent judicis de forma telemàtica. Així mateix, el teletreball tampoc està preparat per oferir solucions.
Funcionaris realment teletreball o molt teletreball no en fan, però... A més, és impossible de teletreballar perquè no existeix encara l'accés a l'expedient judicial i electrònic. Llavors, si intenten treballar des de casa però no poden accedir a l'expedient judicial electrònicament, no surt la feina.
Des del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell també han demanat als Mossos d'Esquadra poder atendre els detinguts en horari nocturn de forma telemàtica, mentre s'allargui el toc de queda. Des del Col·legi consideren que aplicar aquesta mesura, en marxa durant el confinament anterior, reduiria la mobilitat dels lletrats i evitaria riscos de contagi de coronavirus.
La policia municipal ha aixecat 10 actes per incompliment del toc de queda aquesta nit passada, enfront de l'única acta interposada la nit anterior. També durant el dia d'ahir es van obrir 9 actes més per no portar mascareta i 18 per veure la via pública.
Aquestes actes se sumen a les 657 per no portar mascareta interposades pels agents municipals des del mes de juliol i a les 306 per consum d'alcohol a la via pública aquests 3 mesos. D'altra banda, el dispositiu de la Creu Roja ha realitzat 54 actuacions aquesta nit passada, arribant a un total de 88 persones. Els agents de l'ONG també van lliurar 19 mascaretes a la ciutadania.
Més enllà de les sancions, l'Ajuntament està emprenent accions per compensar els efectes del tancament de bars i restaurants. Concretament, ha obert als ciutadans els lavabos d'equipaments públics en cas de necessitat urgent.
L'administració local ha pres aquesta decisió per compensar l'absència dels establiments de restauració que podien servir de recurs als ciutadans vulnerables, com els afectats per patologies de malalties del Crohn, colon irritable o colitis ulcerosa. Els lavabos que es posen a l'abast dels ciutadans s'ubiquen en centres cívics, pavellons, esportius, biblioteques, el casal Pere IV i els que hi ha al passadís d'entrada a la plaça Fidel Arrenom.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Preocupació de la síndica de Greuges de Sabadell per la falta de resposta de l'administració. Eva Bellan alerta que després del confinament i l'estat d'alarma de la primavera, tant l'Ajuntament com altres administracions no han solucionat els problemes que aleshores ja es van produir. L'encarregada de recollir i vehicular les queixes dels ciutadans ha assenyalat en declaracions al programa Al Matí que en matèries de mobilitat, seguretat, cures o prestacions socials és on es registra la major part d'incidències.
Fins al juny, la síndica assegura que ha rebut menys queixes que el 2019 i ho atribueix que la majoria de queixes es recullen de forma presencial. Malgrat això, Avellana ha volgut anunciar que la situació és excepcional i que ha faltat resposta de les administracions. Posa, per exemple, problemes en matèria d'urbanisme i mobilitat.
Hi havia com molta expectativa de que realment les ciutats farien un tomb cap a un model de mobilitat molt més sostenible, no? molta més bicicleta, no? Anar a peu, molts més espais tancats, no només per als vianants, etc. I vaig tenir moltes queixes perquè realment les expectatives que hi havia no van acabar de fer-se realitat. Uh-huh. Aquí també vaig fer una actuació d'ofici sobre espai públic, que ja la tenia mig a punt, però també vaig afegir un apartat de Covid, que en aquesta actuació parlava sobretot del tema de l'accessibilitat de l'espai públic.
La síndica també ha denunciat que la situació es pot agreujar aquest hivern amb les condicions meteorològiques per persones sense llar després del tancament de l'alberg provisional.
Denuncien que una dona ha mort després d'entrebancar-se amb un cargol al terra i donar-se un fort cop al cap. La família de la senyora de 89 anys va presentar aquest dilluns la denúncia a la policia municipal perquè considera que la causa de la mort de la seva familiar és el mal estat de la via pública. Els fets van passar dimarts de la setmana passada al carrer Malta, al barri de Cifuentes. També es queixen que arran del protocol Covid de l'Hospital de Sabadell no van poder veure la dona fins que estava inconscient i a punt de morir.
GS són les inicials de la dona que dimarts de la setmana passada passejava pel barri de Cifuentes quan va entrebancar-se amb un caragol que sobresortia de la vorera del carrer Malta. Són els caragols que subjecten les papereres de la via pública. La dona es va donar un cop a la cara, provocant-li una ferida a la cella i un gran hematoma a l'ull. Els serveis d'emergència la van portar al Parc Taulí, on la família va rebre el següent diagnòstic. L'explica la seva jove, Maria José Castro.
Y en el hospital nada, nos dijeron que no tenía nada, que era solamente el golpe, pero que le iban a hacer un tap. Hicieron el tap. Nos dijeron que tenía un hematoma, pero que bueno, que se la quedaban en observación. Eso fue a las 12 menos cuarto de la noche del martes y a las 3:30 de la madrugada nos llamaron que se iba, que fuéramos para allá, que a lo mejor no pasaba de esa noche, porque lo del hematoma ya se le había, como un derrame cerebral, se le había ido toda la cabeza, toda la sangre.
La família defensa que la dona tenia una bona salut i era autònoma, per això apunten que la caiguda va ser la causa de la seva mort. De moment no pensen denunciar el centre hospitalari, però critiquen que no van poder veure la dona mentre era inconscient.
Nos dijeron que estaba en todo momento consciente, fuimos a verla y querido, mi marido, que es el hijo, quiso entrar a hablar con ella y no nos dejaron porque dijeron que por el protocolo del COVID no podía entrar. Y a las 3:30 cuando nos llamaron nos dijeron que había dado un bajón muy grande, había empeorado mucho y que no pasaba de ahí.
Aquest dilluns va presentar una denúncia a la policia municipal pel mal estat de la via pública i perquè cap altra família hagi de passar pel mateix que han passat ells. En funció de la resposta que rebin per part del consistori, els familiars no descarten portar el cas als tribunals. Ja tenen emparaulat un advocat que defensarà la seva causa i mantenen el contacte amb alguns dels testimonis que eren al lloc dels fets el dimarts passat.
Notícies vespre.
L'Imperial de Sabadell tancarà el mes de març si es manté el baix ritme de facturació actual de l'ordre de només el 20% del volum habitual. Per culpa de la pandèmia, les sales de la plaça adjacent a la Rambla han perdut 261.000 espectadors amb el que va d'any. Tal com explica Enric Gratacós, conseller delegat del Càzar S.A., l'empresa que explota els cinemes Imperial, perilla l'existència en totes les sales del continent.
Tal com estem, la situació que hi ha, el que perilla és l'existència de les sales. Depèn de com vagi, i nosaltres la nostra voluntat és de seguir, evidentment, però pensi que nosaltres estem oberts des del dia 28 de juny perdent diners, però és un problema de resistència aquí, però no nosaltres, tots els cines d'Espanya, i si em fas dir, de tota Europa.
Entre les causes del descens d'espectadors, Gratacó cita el fet que les grans productores americanes no estan assortint al mercat de pel·lícules d'estrena, reservant-les pel 2021.
Títols com ara James Bond arrosseguen espectadors a la sala, però s'ha posposat. En el cas de Disney, l'empresa ha decidit obviar les sales de cinema i ha estrenat directament a les plataformes digitals. Gratacó explica que quan s'ha programat estrenes, el públic ha respost. En canvi, pel que fa al cobrefoc o toc de queda, no els ha afectat gaire, ja que la suspensió en l'última sessió va ser una de les primeres mesures d'ajust que van decidir a l'inici de la desescalada. Precisament, aquest dimarts s'ha fet un homenatge dedicat, entre altres, als Cinemes Imperial en una iniciativa de l'Acadèmia del Cinema Català amb 13 sales que tenen més de 100 anys i encara estan en actiu.
Hi havia dues empreses privades, el senyor Balanyà i jo. El resto eren la Sala Mozart, que era l'Ajuntament de Calella, la Calàndria de Masnou, que era l'Ajuntament, el Cine Mundial de l'Isbal de l'Empordà, que també és l'Ajuntament, el Foment Mataroní, que és una entitat sense bany de lucre, el Condal de Ripoll, que va recollir el guardó a l'alcalde de Ripoll, el Cinema Catalunya de Terrassa, que també és de l'Ajuntament, el Cines Imperial de Sabadell, el Casino Prado de Sitges i el Retiro de Sitges, que són entitats, i el Cine Catalunya de Ribes de Freser.
La placa commemorativa rebuda lluirà ben aviat al vestíbul de l'Imperial. La seva empresa, Alcàzar S.A., havia explotat anteriorment les sales del carrer Les Planes. Sabadell havia arribat a tenir 20 sales de cinema, entre 500 i 1.000 butaques cadascuna. Curiosament, ara mateix, entre els dos cinemes existents, sumen 20 pantalles, però amb capacitat per una vuitantena d'espectadors.
I afegim dos apunts més. El Banc Sabadell estudia un pla de baixes i prejubilacions que afectaria entre 1.500 i 2.000 empleats de l'entitat.
Això suposa una afectació d'entre el 10 i el 15% de la plantilla, segons publica avui el diari El Confidencial. L'entitat financera estaria buscant sortides no traumàtiques amb l'objectiu d'adaptar el banc a la digitalització i ajustar costos per fer front a la crisi de la Covid-19. Banc Sabadell no ha confirmat aquest pla i des dels sindicats no en tenen cap constància.
Els jutjats de Sabadell condemnen 3 persones per robar una estelada de l'Ajuntament de Sant Quirze l'11 de setembre del 2019.
El jutge els considera culpables d'un delicte de furt lleu i els obliga a pagar una multa de 6 euros diaris durant 3 mesos i abonar el cost de la bandera al consistori. Així, la sentència desestima íntegrament l'argumentació de la defensa dels condemnats. Afirmaven haver-se endut la bandera amb l'objectiu de netejar la via pública de propaganda política. Van dir textualment, però asseguraven no saber que era propietat de l'Ajuntament.
I la Universitat Autònoma de Barcelona ha escollit avui nou rector. El substitut de Margarita Arboix serà el catedràtic d'Enginyeria Química Javier Lafuente Sancho. La seva ha estat l'única candidatura presentada i s'ha imposat en unes eleccions amb un 11,47% de participació. Lafuente és catedràtic del Departament d'Enginyeria Química, Biologia i Ambiental. És la llicència en Ciències Químiques el 1982 i es va doctorar com laude en Enginyeria Química el 1988.
Ràdio Sabadell, aixequem el taló radiofònic cada dimecres al vespre amb tota l'actualitat teatral de la ciutat. Entrevistes, comentaris, reportatges, radioteatre, tertúlies. Tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Amunt al Taló. Amb la col·laboració de l'Estat. 13. 13, on repassem l'actualitat del ciclisme, el triatló, l'esquí, l'atletisme i el trail running, i on parlem d'entrenament, de nutrició, de material, de psicologia, amb tot un equip d'apassionats i apassionades d'aquest món.
punt 13, on tenim espai també per la tertúlia esportiva, on coneixem a fons els protagonistes d'aquests esports, perquè aquí, a 13, hi cabem tots.
Cada dimecres, de 8 a 9 del vespre.
13, el programa dels apassionats dels esports de fons.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat més general. Comencem parlant de coronavirus perquè l'estat d'alarma aprovat diumenge no permet confinaments domiciliaris ni d'un dia ni de cap de setmana.
Així ho ha afirmat el ministre de Sanitat, Salvador Illa, assegurant que no ha rebut cap petició formal per part del govern català per impulsar aquesta mesura. El que sí es permetria, en canvi, són els confinaments perimetrals, tot i que ha afirmat que no pot descartar res, s'ha mostrat partidari de donar temps per veure com funcionen les mesures que inclouen el decret d'estat d'alarma abans d'anar més enllà.
I l'altra notícia del dia, 21 detinguts en una operació de la Guàrdia Civil per investigar el finançament del procés.
Els arrestats estan investigats per possibles delictes de malversació, prevaricació i blanqueig de capitals. Entre ells hi ha persones vinculades a partits independentistes com el quirsatenc David Madí, Oriol Soler i Xavier Vendrell. També han estat detinguts, però ha quedat en llibertat amb càrrecs Josep Lluís Alai, historiador i director de l'oficina de Carles Puigdemont.
De fet, la Guàrdia Civil vincula Oriol Soler amb Assange, Snowden i amb una estratègia de desestabilització i desinformació impulsada pel Kremlin.
La interlocutòria recull que Soler hauria participat en una reunió a l'ambaixada de l'Equador a Londres amb Julian Assange al setembre de 2017. De fet, afegeix que l'editor en cap de mitjans com Russia Today i Sputnik és també l'editora de Julian Assange i d'Edward Snowden.
Les entitats independentistes han impulsat diferents mobilitzacions contra aquesta operació. Una de les protestes està convocada a la plaça Sant Roc de Sabadell d'aquí uns minuts, a 7:45 del vespre. I Alerta Solidària ha denunciat un suposat cas de suplantació d'identitat digital que hauria afectat la CUP i el seu entorn, però també altres entitats com el Sindicat de Llogateres.
Acusen els Mossos d'Esquadra i el Centre de Telecomunicacions de la Generalitat d'haver falsejat els seus comptes electrònics. Els denunciats ho neguen.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
En poc més de 24 hores, el Centre d'Esport Sabadell tindrà una nova oportunitat d'aconseguir la primera victòria de la temporada. Traduir el primer punt de diumenge a la Romareda en un triomf a la nova Creu Alta contra el Leganés serà el repte dels homes d'Antonio Hidalgo. Per sensacions, el botí d'aquestes 6 primeres jornades es queda curt, però el tècnic de Canovelles ha insistit en roda de premsa que és aigua passada.
Per tot que hem fet durant tots aquests partits, teníem massa poc premi, ho continuo pensant, però això ja no torna. Demà hi ha un altre partit, has de continuar fent moltes coses bé, has de tenir un plus d'intensitat molt alt i de concentració demà molt gran. El que vam fer ja està fet, ara hem de continuar fent aquestes coses i millorar-les perquè necessitem victòries, hem de ser molt conscients de qui ve demà, del potencial que tenen ells, i a partir d'aquí pues, anar creixent, no? Però sabem que demà tindrem un partit difícil.
El Leganés serà el tercer ex-primera la temporada passada, amb el qual es veurà les cares al Sabadell en aquests 6 primers partits. El conjunt papinero arribarà amb la moral pels núvols després d'encadenar 3 triomfs seguits que l'han situat a les portes de les posicions d'ascens directe. L'homòleg d'Hidalgo a la banqueta del Lega, Pep Lluís Martí, s'ha referit al Sabadell en roda de premsa i al principal taló d'Aquiles del conjunt arlequinat en aquestes primeres jornades.
Ha encajado en los últimos minutos muchos goles, eso les ha perjudicado para sumar victorias, y al final el fútbol son las áreas y en las áreas no han estado acertados y eso les ha condicionado a no llevar verdaderamente los puntos que se merecen.
El Leganés té els dubtes de Robert Ibáñez, Jonathan Silva i Roberto Rosales abans de desplaçar-se a la ciutat per disputar aquest duel contra el Sabadell de demà a 9:45 de la nit, des de mitja hora abans a Ràdio Sabadell. I un duel que serà especial per un ex de tots dos equips, Aníbal Zurdo. El davanter hispano-mexicà va deixar empremta la nova Creu Alta en les dues temporades i mitja que va vestir la samarreta arlequinada. En el seu millor any com a professional, el 2014, va marcar 18 gols i gairebé fica el Sabadell a la promoció d'ascens a primera. Anys enrere, amb el Leganés a segona B, va estar-se dues temporades a Butarque, en què, tot i no ser titular indiscutible, va anotar 10 dianes en cadascuna d'aquestes campanyes. Són declaracions a l'Hotel Suís.
Eren dos equipos que la verdad es que fueron dos épocas muy bonitas, las dos. Casi todos los equipos han tenido buenas, buena época, pero bueno, justo estos dos he tenido. Con el Leganés jugamos dos playoffs y no pudimos ascender a segunda, después se subieron después, y con el Sabadell, bueno, ya sabéis todos lo bien que estuve allí y bueno, como disfrutamos dos años y medio que estuve ahí, el último año no pudo ser, al final estaba el equipo, pero bueno, son dos equipos que bueno, que los recuerdo casi diariamente.
Aníbal es va retirar el 2018 després de 400 partits jugats i més de 100 gols marcats i actualment es dedica a la representació de futbolistes. Amb el juvenil del Centre d'Esports de Divisió d'Honor, el Mercantil serà l'únic representant d'enguany a la Lliga Nacional Juvenil. Aquest cap de setmana arrenca una nova temporada i l'equip gracienc ho fa amb la novetat principal de Juanjo Beltrán a la banqueta. Els blaugrana han tingut força entrebancs durant aquesta pretemporada típica de dos mesos, com ara el confinament passat fa uns dies per un positiu. Ho explica el central Àlex Pertusa, capità d'aquest Mercantil.
Ha sigut bastant dur perquè veníem d'una bona dinàmica. I, bueno, era el que tocava i ha sigut bastant dur. Ara ja, quan vam arribar, tampoc podia jugar partits de pretemporada ni res amb això del confinament. Doncs, bueno, estem entrenant molt més dur entre nosaltres, molt més intensos per poder arribar aquest diumenge doncs, amb bon físic i amb una mentalitat per anar allà a guanyar.
El debut serà diumenge a 3:15 a Vila Blareix contra el Girona B. Com la majoria de competicions, la Lliga Nacional Juvenil estarà dividida en dos subgrups i el Mercantil se les haurà de veure amb equips com l'Espanyol B, el Dam B, el Badalona o el Llagostera. Per contra, els mercantilistes eviten segons juvenils com el del Barcelona o el Cornellà. En ciclisme, David de la Cruz ha perdut una posició a la general de la Vuelta a Espanya. El despronser ha patit a les rampes de la duríssima ascensió de l'Alt de Montecalvillo i ha entrat 15è a poc més de dos minuts del vencedor de l'etapa, l'eslové Primoz Roglic. El de l'Emirates és ara 13è a la classificació, a 4 minuts i 44 segons de l'equatorià Richard Carapaz, que ha mantingut el mallot vermell per només 13 segons respecte al mateix Roglic. Demà, novena etapa, que constarà de 157 quilòmetres entre Castillo del Val i Aguilar del Campo, a Castella i Lleó. Serà sobre el paper la segona etapa propícia per als sprinters en el que portem d'aquesta Vuelta 2020. I la 15a edició de la Titan Desert arrenca dilluns que ve. Farà un traçat completament diferent. Aquesta vegada no tindrà lloc al Marroc, sinó a Almeria, i un dels seus participants serà un habitual sabadellenc, Santi Ramos. Ens apropa més detalls el nostre estudiant en pràctiques, Pol Díaz.
Ramos porta més de 5.000 quilòmetres recorreguts en aquesta competició que li atorga la distinció de Titan Legend Platinum. Segons ha admès el ciclista aquest migdia a l'Hotel Suís, aquesta serà una de les edicions més dures en les que participarà. No només per la seva situació actual, sinó pels més de 400 quilòmetres i 7.000 metres de desnivell positiu que configuren el recorregut pel Cabo de Gata i Tavernes en els 5 dies de competició.
Serà l'edició més dura que corri, perquè jo sóc hammer, sóc de pla, de desert, o sigui, hi ha molta muntanya aquesta edició, hi ha quasi 8.000 metres de desnivell. Clar, estem parlant que hi ha una etapa de 2.500, clar, això són moltes hores rola de la bici.
L'organització de la Titan Desert ha fet de la cursa una bombolla perquè l'edició d'aquest any es pugui celebrar. Santi Ramos no estarà sol en aquesta edició. També l'acompanyaran 5 corredors més del cicle Berenguer que tractaran d'acabar aquesta duríssima cursa.
I un últim apunt, el màxim golejador del Frigoríficos del Mozarro Cangas a la Lliga Sobal és sabadellenc, més concretament del barri de Can Deu. El jove Dani Fernández està aprofitant el seu primer any a l'elit de l'handbol i de moment té una mitjana de 3 gols i mig per enfrontament jugat, 25 gols en total. Amb modèstia però, diu que veu porteria amb facilitat perquè aquesta és una de les seves funcions.
Al final la posició que jugo, ens centrem sobretot en finalitzar, llavors sí que acostuma a ser més normal que els extrems tinguem més gols que la resta. També estic assumint responsabilitat a l'hora de llançar penals, que vulguis o no també fa pujar la mitja, però bueno, que al final, si no me la passa el meu company lateral, no, jo no puc llançar.
El conjunt de Pontevedra és ara quart per la cua, amb 3 punts sumats en 7 jornades. Mig minut per 8:15, és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimecres 28 d'octubre, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè a les 8 arriba el 13 i a les 9 l'Amunt al Taló. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.